Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Deportes.
Família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope. Us acompanyem des d'ara i fins les 4 de la tarda amb la informació esportiva de la jornada a casa nostra. El Barça, seguim pendents d'aquesta reunió que s'ha de produir en algun moment entre el representant de Dembélé, Moussa Sissoko, que està des d'ahir a Barcelona, i el Barça, per veure què fem amb el futur del futbolista francès. També pendents de la situació de Morata, el fitxatge imminent de Blaovic per la Juve, l'aproparia al Barça sempre i quan, evidentment, el Barça sigui capaç de generar massa salarial. Per això, el tema Dembélé i el tema Morata estan íntimament lligats. De seguida arriba l'Helena Condis amb tots els detalls del Mercato Barça. A l'Espanyol sembla que ben aviat tindrem missatge del president Chen per valorar l'estat de la qüestió, fixar el relat i marcar una mica la pauta a seguir en aquesta segona meitat de la temporada. Qui ha parlat avui és Kei Dibare, el sentirem, i dir també que l'equip femení de l'Espanyol juga aquesta tarda partit de tercera ronda de la Copa de la Reina. Reben a l'Alavés. Hi ha molt de poliesportiu avui. En bàsquet, el Barça ha donat positiu Sanli, que deu ser ja dels pocs que quedaven per passar el coronavirus a la secció de bàsquet del Barça. Avui tenim Eurocup, Joventut Hamburg i Trento Andorra, amb el debut de David Audal a la banqueta andorrana. En handbol, Espanya espera rival per les semifinals del Campionat d'Europa després de classificar-se ahir derrotant a Polònia per un ajustat 28-27. Possibles rivals d'Espanya a semis: França, Dinamarca o Islàndia, que són tres potències mundials, igual que Espanya, que també ho és, i que tornarà a lluitar per les medalles com fa gairebé sempre. Si les coses van bé, a la part final del programa, protagonista en directe un dels jugadors de la selecció espanyola d'handbol aquí a Esports Cope. En tennis, ha quedat definida la segona semifinal masculina de l'Obert d'Austràlia. Enfrontarà Tsitsipas, que s'ha desfet de Sinner en 3 sets, i Medvedev, que ha estat contra les cordes, 2 sets a baix, davant Félix Auger Aliassime, però ha remuntat i estarà a semifinals. L'altra semifinal, recordo que enfrontarà Rafa Nadal amb Matteo Berrettini. L'equip Honda de MotoGP ha informat que Marc Márquez està en perfectes condicions per pilotar i, per tant, podrà participar als tests de pretemporada del circuit de Sepang dels dies 5 i 6 de febrer. Bona notícia. En futbol sala, avui la selecció espanyola disputa el segon partit de l'europeu davant Azerbaiyán, segon partit en busca de la segona victòria. I s'ha confirmat també a les últimes hores que l'Ander Mirambell i la Caral Castellet seran els abanderats de la delegació espanyola a la inauguració dels Jocs Olímpics d'hivern de Pequín, que arrenquen el dia 4 de febrer. Magnífic. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb el Tomàs Guasch i el Jacinto Vicente i les preguntes del dia Esports Cope que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça, tornem a preguntar per Dembélé. Avui us preguntem què creieu que passarà amb Dembélé. Creieu que es queda i juga el 31%, que es queda i no juga, que continua a la grada, el 38%, i que se'n va del Barça en aquest mercat d'hivern el 31%. L'enquesta molt igualada, això vol dir que ni vosaltres ni jo sabem què passarà amb el futur de Dembélé. En clau espanyol, us preguntem, queda lluny el partit, però ja us preguntem per qui ha de ser el davanter centre a Bilbao, davant l'Atlètic Club a Sant Mamés. Recordo que Raúl de Tomàs està sancionat per aquest partit. Aposteu la majoria per Dimata, 46% dels vots, per Loren el 29% i per Buley el 25% dels que heu votat. El Marc Peires està al control de sol, la Sílvia Ortiz de la producció, us parla Joan Batllori, passen 8 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota ja roda Esports Cope.
Gracias a los tecnoprecios del Corte Inglés, la cocina ya no tiene secretos para mí.
¿En serio?
Claro, con las placas y los hornos de Beko, con su innovadora tecnología AeroPerfect, un sistema que distribuye el calor a la perfección.
¿Y con las ventajas de los tecnoprecios?
Claro, electrodomésticos Beko, en tienda, web y app del Corte Inglés.
Los tecnoprecios del Corte Inglés.
Morosidad, falta de puntualidad o retraso, en especial en el pago de una cantidad de vida o en la devolución de una cosa. En Alquiler Seguro trabajamos para que nunca tengas que conocer el significado de esta palabra. Por eso, mantenemos la morosidad en el 0% y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección, propietarios.
Sports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Vinga, comencem abordant l'actualitat del Barça, que està marcada pels moviments de mercat. Estem ja a la recta final d'aquest mercat de fitxatges d'hivern i, per tant, hi ha diverses situacions calentetes, calentetes. Saludo l'Helena Condis. Helena, hola, bona tarda.
Hola, Joan, molt bona tarda.
Va començar parlant, com gairebé sempre, des de fa molts dies, de Dembélé, perquè continuem a aquesta hora pendents, Helena, d'aquesta trobada que s'ha de produir entre el representant del futbolista i el Barça.
Sí, encara no s'ha produït. De fet, el Barça encara no té notícies de l'agenda Dembélé, que porta una mica més de 24 hores a Barcelona. Volava ahir amb la intenció de reunir-se amb el club. De moment només ho ha fet, només s'ha reunit amb el seu jugador al domicili de Dembélé. I és que des del Barça em deien, cap a les dues del migdia, que Mateu Alemany, que és qui porta el pes de les negociacions, on ha estat negociant fa 7 mesos, encara no ha rebut cap trucada de Moussa Sissoko per citar-se. El temps passa, el temps esgota i la situació continua igual, enquistada. Els Dembélé, d'una banda, diuen que les negociacions no estan trencades i insisteixen que ell vol seguir, que ell vol ajudar l'equip, que ell vol ajudar Xavi, almenys fins al juny, que és quan acaba el seu contracte, mentre que el Barça manté la seva postura de força, que se'n vagi, si no vol renovar, que surti abans que es tanqui el mercat d'hivern aquest dilluns. Ja sabeu que el banc castigar descartant-lo al partit de la Copa del Rei. Hi ha nervis als despatxos perquè queden 5 dies de mercat i perquè Dembélé és ara qui mateix qui té la clau perquè el club pugui acometre altres operacions. Si no renova o no surt, no hi podrà haver fitxatges.
Clar, no es podria fer, per exemple, el fitxatge de Morata. A Morata, el primer que ha de passar, ho ens expliquen també Helena, és que s'acabi de fer oficial, que es farà les properes hores o els propers dies el fitxatge de Blaubic per la Juve. Així la Juve podria alliberar a Morata, però després és fonamental, perquè Morata acabi al Barça, que el Barça pugui alliberar massa salarial.
Hi ha d'haver una carambola, perquè Morata es converteix en nou jugador del Barça abans que tanqui el mercat dilluns vinent. Està a Madrid, Morata està a Madrid, el van casar els companys del Desmarque en un hotel de la capital, reunit amb el seu agent, amb Juanma López, el seu representant, que per cert el dilluns estava a Itàlia. El desig de Morata ja ho hem vingut explicant, és anar al Barça, amb qui té un acord des de fa ja setmanes, però perquè això passi s'han de donar tres variables. Una, la deies tu, el fitxatge de Blaovic per la Juve, que està al caure. Dos, l'acord amb l'Atlètic de Madrid, que en principi es donava per fet. I tres, que el Barça alliberi massa salarial. Això és el més complicat, perquè ara mateix està desbordada i si no hi ha sortides o no renova Dembélé, no hi podrà haver entrades en forma de fitxatges.
Perfecte, a veure com es resol aquesta situació. Hi ha més noms propis al Mercato Barça. Helena, sona molt a les últimes hores el nom d'Azpilicueta, el defensor del Chelsea, que podria jugar al Barça la propera temporada.
Hi ha hagut contactes amb el Barça, n'hi ha hagut, se n'ha parlat, m'asseguren des del seu entorn, però no hi ha cap acord tancat, no hi ha cap pacte sellat. Azpilicueta, recordem, queda lliure aquest estiu. El Barça el veuen com una gran oportunitat de mercat per experiència, per polivalència, perquè arribaria gratis, que és el que estan buscant. Ja ho hem vist aquest estiu amb Memphis Depay, també amb Eric García o amb Dani Alves, però des del seu entorn em diuen que abans de negociar seriosament, Azpilicueta està pendent d'una reunió formal amb el Chelsea. És capità del Chelsea, va guanyar la Champions la passada temporada amb el conjunt anglès i porta 10 anys i abans de tancar cap acord amb el Barça o un altre club, vol parlar, asseure's, mantenir una reunió formal amb el seu equip actual, que és el Chelsea.
Molt bé, opció que contempla el Barça, però seria, repeteixo ja, de cara a la propera temporada. I Mingueza, Helena, que no ha quallat la seva sortida al València, però se li continua buscant sortida, Mingueza, no?
Sí, però em diuen fonts molt properes a Mingueza que hi ha poques possibilitats reals que surti finalment en aquest mercat d'hivern. Li buscaven una sortida perquè està comptant poc per Xavi, perquè té un paper molt residual, però es va descartar des de València la seva arribada en forma de cessió, i mentre els girondins de Bordeus sí que ja estava bastant interessat i els dos clubs n'han estat parlant, el futbolista no acaba de veure clar a l'equip francès.
Molt bé, Helena, ho hem repassat tot o ens deixem algun nom més en el tintero, entre cometes?
No, jo crec que de moment està tot ben repassat, però bé, ja saps que en qualsevol moment pot saltar una bomba a Can Barça, així que estarem pendents de tot el que pugui passar.
Molt bé, sobretot en les properes hores d'aquesta trobada que, repeteixo, s'ha de produir entre el representant de Dembélé i el Barça. Helena, gràcies per la informació, que vagi molt bé.
Adéu, bona tarda.
Bona tarda. Atenció, que el Manuel Oliveros ha recuperat la seva càmera, que la tenia des de fa molt de temps al calaix. Enfoca avui en Morata i dispara.
La imatge del dia. Esports Cope.
Una vegada més agafo la càmera, la imatge del dia. Álvaro Borja. Sí, Álvaro Borja Morata. Madrileny autèntic que avui 26 de gener descansant i carregant bateria si no torna als entrenaments de la Juve fins demà dijous. A 5 dies del tancament del mercat, un any més, està esperant que la seva empresa que el representa, Niagara Sports, li digui si aquest any també ha de fer les maletes. De nou, vol canviar d'aires i una vegada més voldria jugar al Barça. Aquest madrileny de pura cepa és un cul inquiet que en diferents etapes ha jugat 3 anys al Madrid, 3 i mig a la Juve, un i mig al Chelsea i un i mig a l'Atlético de Madrid. 9 temporades completes des de les 12-13 que va jugar el Real Madrid i 90 gols en Lliga. Una mitjana de 9 gols per temporada en Lliga. Si acabés venint, s'hauria de produir moltes caramboles, sobretot l'alliberament de massa salarial, si bé que sigui cedit fins a final de temporada sense cap obligació de compra. Jo prefereixo que es quedi Dembélé.
Manol Oliveros, Esports Cope.
Gràcies, Oli. Com heu pogut comprovar, la càmera de l'Oliveros continua funcionant perfectament. Les 3 i 16, pausa i seguim a Esports Cope.
Esto es muy fácil. Ahora que llenar la nevera cada semana me cuesta más, ¿tú no me bajas el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Mi casa. Aquí ocurre todo. Las peleas, las risas en la cocina. María, la gamer. Qué cariñosa es. Y Quique, el eterno estudiante, es más responsable que yo. Y Antonio, a lo suyo en el despacho, pero le da sentido a todo esto. Aquí cada uno a lo suyo, pero todos dentro de casa.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
A Sports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat. When I look at you in your
eyes, I see the... Ara que el calendari ens dona una treva competitiva, crec que és un bon moment per baixar la pilota a terra i fer un diagnòstic, analitzar com està el Barça a aquestes alçades de la temporada. I ho fem amb un dels millors analistes que hi ha, que és l'Àlex Dalmas. Àlex, bona tarda.
Bona tarda, Joan. Què tal? Tarda.
Molt bé. I tu, tot bé?
Tot bé, no ens queixem.
Molt bé. Aquesta setmana una mica avorrits, que no hi ha gaire futbol, Vale? Que no sé què farem.
Sí, home, sempre hi ha coses per fer, no? Però no estem acostumats a baixar tant el ritme, i sí, ens haurem de distreure amb altres coses. Per sort, avui en dia podem recuperar partits, o sigui que si es tracta de futbol també podem tenir.
Sí. Escolta, a Xavi li vindran bé aquestes dues setmanes per entrenar, que sempre els entrenadors del Barça es queixen, i és veritat, de que amb tants partits no tenen pràcticament temps per treballar. A Xavi jo crec que li vindrà bé perquè hi ha coses, moltes coses a millorar, Àlex?
Li anirà de meravella. Sí, hi ha coses a millorar, per suposat. També n'hi ha altres que l'equip ha millorat, que a vegades ens oblidem. Però, home, el tipus de joc que vol implantar Xavi, els que ens hem educat en aquest tipus de joc, sabem que hi ha moltes maneres de jugar a futbol, però que probablement aquesta és la més difícil, no?, d'adquirir. Sí que és veritat que quan la tens adquirida és la que depens menys del rival. Però Xavi té feina en aquest sentit. I fixa't que és un entrenador que ha arribat pràcticament sense fer pretemporada. Pràcticament no ha tingut dies per treballar l'aspecte posicional, l'aspecte tàctic, o molt poquet, i aniran molt bé. Jo entenc que aquestes sessions els dedicaran molt a treballar el que és el joc posicional i les coses que ell vol implantar.
Sí, li està costant, implantar aquest joc de posició més del que ell s'esperava. Ho ha dit inclús en alguna roda de premsa, Àlex.
Sí, tot forma part d'un procés. És a dir, quan un equip està assentant bases noves i està creixent, jo entenc que ha d'estar abonat a les dents de serra, no? És a dir, un partit on, com després del dia del Madrid de la Supercopa, sembla que estiguem a prop d'aconseguir doncs, que l'equip estigui doncs, molt bé, molt fort i adquirint la forma de joc, i els últims dos partits crec que ens han deixat freds a tots, no? Jo crec que hem de fer l'esforç de tenir una visió general, no?, del Barça de Xavi, no quedar-nos en aquests dos últims partits, sinó intentar extreure, no?, els 12, 13 o 14 que porta al front de l'equip i poder extreure les conclusions. Però és evident que està a mig camí i jo crec que ell voldria anar més ràpid, crec que tots voldríem anar més ràpid. Segurament, si hi hagués més talent individual, s'aniria més ràpid, però jo no tinc cap dubte que l'equip està tirant cap a dalt.
Sí? Creus que l'equip progressa, va creixent a poc a poc, igual a un ritme més lent del que esperàvem, però creixent?
Sí, sens dubte. És a dir, al futbol hi ha una part de joc col·lectiu i una part de joc individual. El futbol modern tendeix cap a la perfecció i això vol dir que has de fer moltes coses i molt ben fetes. Llavors, no n'hi ha prou amb saber la posició, no n'hi ha prou amb saber aplicar dos o tres conceptes, com tampoc n'hi ha prou amb tenir jugadors molt bons, no? Llavors, és una fórmula complicada i complexa. Jo crec que el Barça, per dir-ho d'alguna manera, i respectant la feina que va fer Koeman, que va fer coses molt bones, jo crec que el Barça està millor avui que fa 6 mesos, és evident, o que fa 5 mesos. Primer de tot, tàcticament és un equip més ric, més preparat, encara que el resultat acostuma a ser el mateix, és a dir, l'equip està tenint problemes per marcar gol, per generar ocasions, i està tenint problemes per no encaixar-ne. Tot això estem d'acord. Però per al mig hi ha una sèrie de coses que jo crec que l'equip el fan millor. Primer de tot, té una idea molt clara, és a dir, una idea que intenta implantar a tots els partits. Una altra cosa que ho aconsegueixi més o menys. Després jo crec que l'ocupació dels espais és més racional. Aquest equip sap per on vol atacar, juga molt més per fora que el Barça dels últims anys, que era un equip abonat a jugar per dins, té la línia defensiva molt més alta, s'activa una miqueta millor després de la pèrdua, i a partir d'aquí té moltes coses per millorar. La circulació per mi encara és lenta, falta en l'últim terç generar més coses, per mi encara és un equip que no es posa bé en les pèrdues o les pèrdues immediates, però vaja, jo crec que l'equip poc a poc està tirant cap a dalt.
Sí, a mi m'ha sorprès últimament en algun partit que l'equip, ja sabem de sempre que el Barça sense pilota pateix, però l'he vist patir molt amb la pilota als peus també, o sigui, segurament és perquè l'equip no va sobrat de confiança, que aquesta confiança genera inseguretat, i si tu no estàs segur, perds precisió, però l'he vist molt deficient amb la pilota als peus.
Sí, primer de tot jo crec que hi ha un component de... És multifactorial. Jo crec que hi ha un component de qualitat, És a dir, al final no és... Quan tens jugadors d'èlit, tot és molt més fàcil. És a dir, no és casualitat que quan agafen la pilota Kroos, Modric, igual que en el seu dia quan l'agafaven Xavi, Iniesta i Busquets, doncs la gestió és molt millor. Això per un costat. L'altre, jo crec que el punt que comentes és important, el tema de la confiança. Quan un equip ve de 2-3 partits on el gestionar el marcador a favor no li ha vingut bé, doncs sempre té aquest punt d'intranquilitat, de no confiança. I després jo crec que és un procés d'aprenentatge. És a dir, tenim a Nico, tenim a Gavi, tenim fins i tot Pedri, és un jugador més fet, no? Però tenim jugadors molt joves que són molt bons, que seran molt bons, però que han de prendre un tipus de situacions, no? Jo crec que el Barça, a vegades en pilota, sobretot en marcador a favor, en marcador a favor, a vegades vol atacar el primer espai que troba, i no sempre és així en aquesta manera de jugar, sinó que a vegades has de seleccionar molt millor quins espais vols atacar i quant has de guardar la pilota, però crec que amb el temps ho anirà aconseguint. Jo crec que on ha de millorar més és a l'últim terç, perquè al final el que et dona la tranquil·litat és posar a distància sobre el rival. És a dir, si aconsegueixes el més dos en el marcador, tot va més fàcil. I al Barça li està costant massa tancar partits per les dues fases del joc, no? No és cap novetat que a les àrees, tant a la pròpia com a la oposada, està tenint problemes per marcar i per no encaixar.
Molt bé, doncs parlem una mica d'aquest últim terç. Et pregunto d'entrada si t'està sorprenent que estigui utilitzant Xavi tant a Luc de Jong, que és un futbolista que tu dius Luc de Jong i joc de posició i no ens quadra gaire, perquè és un futbolista que estem d'acord, és un bon rematador i et pot fer algun gol en un moment donat, però quan la pilota passa per ell no suma.
M'està sorprenent un pèl, sí, un pèl, no t'enganyaré. Tot i així hem de trencar una mica el mite del joc de posició, és a dir, joc de posició no és un sistema, no és 3-4-3, no és 4-3-3, tampoc és un jugador específic, eh? És a dir, un jugador et pot aplicar conceptes del joc de posició sent alt, sent baix, sent ràpid o sent lent, no? I és veritat que a vegades Luke Jong ha fet descàrregues de tercer home, s'ha col·locat posicionalment afavorint, doncs el joc de posició, afavorint el joc dels extrems, afavorint que hi hagi espai per dins. M'està sorprenent un pèl perquè, evidentment, és un perfil que s'allunya una miqueta del que es busca aquí, que sobretot és gent que pugui atacar bé l'espai, gent que tingui joc combinatiu. Jo crec que aquí hi ha dos factors. El primer és que el Barça no va sobrat d'efectius a dalt, o des que ha arribat Xavi, i abans també no anava sobrat d'efectius a dalt, i després aquests problemes per al gol et fan que qualsevol jugador que es tingui amb bona inèrcia golejadora l'has d'aprofitar. És a dir, un jugador que t'estigui veient porteria, jo crec que has d'aprofitar aquesta inèrcia i posar-lo en l'equip per aprofitar, doncs, això, no? Aquesta dinàmica per poder aconseguir allò que t'està costant. Dit això, sí que sorprèn una mica, i jo crec que si tingués altres peces no ho veuríem a l'equip.
De fet, el Barça està intentant fitxar Morata, que és un futbolista que Xavi l'està demanant. T'encaixa Morata en el tinglado?
Encaixa. És a dir, si parlem d'encaixar, és evident que encaixa, perquè coneix, diguéssim, és un jugador que vindria amb el manual d'instruccions ja llegit, no? És a dir, sap que ha de fer jugant de nou, sap que on ha de situar-se, sap a quines desmarcades ha de fer, sap aguantar la pilota, sap jugar de cara, a més és molt sacrificat en la pressió, és a dir, Morata és un jugador que et dona uns mínims i normalment aquests mínims te'ls acostuma a respectar en cada partit. Pressiona molt bé, sap orientar molt bé la pressió, té dosi de gol, té més dosi de gol de qualsevol dels jugadors que té dalt. Ara bé, a mi no em sembla un nou diferencial, no em sembla un nou que et pugui marcar les diferències. Jo crec que ve molt condicionat per el mercat al qual pot accedir ara mateix el Barça i perquè Xavi vol algú per ara mateix. I ara mateix hi ha les opcions que hi ha i entenc que vol Morata. Si em demanes la meva opinió, si Morata ha de ser el nou dels propers 2-3 anys, a mi no em sembla una bona decisió perquè ja et dic, jo crec que el Barça, l'elit, necessita un jugador que et marqui més diferències. Si Morata és algú que et ve a ajudar aquesta temporada i que et formarà part d'una plantilla que tindrà el seu jugador que et marqui diferències, el seu golejador, a mi em sembla una bona opció. Per tant, segurament en el futur recent podrem jutjar millor si Morata és una bona elecció o no.
Ok, i l'última, Àlex. Sense Ansu Fati, els propers mesos, es pot permetre al Barça el luxe de tenir a Dembélé a la grada, si no marxa en aquest mercat d'hivern?
Bé, això és molt personal, no? Si em demanes a mi la meva opinió, jo entenc que el Barça s'hagi cansat de l'actitud de Dembélé. A mi Dembélé és un jugador que al camp m'agrada les prestacions que té, però és veritat que els jugadors han d'estar totes, no? Llavors, si em demanessis a mi la meva opinió, i segurament la gent futbolera, molta gent et diria el mateix, és que jo crec que el Barça ha de ser ferm en el sentit de dir retirem l'oferta, nosaltres tampoc volem que segueixis perquè no estàs implicat. Ara bé, és un actiu del club, no? I si l'entrenador considera que ha de jugar, jo no tindria cap problema en fer-lo jugar. A igualtat de condicions, si tens un jove i tens Dembélé, evidentment, utilitza el jove perquè és el que et serà futur. Però si jo tens baixes o en aquell moment necessites canviar partit o el que sigui, jo no tindria cap problema en que un jugador que li estàs pagant el sou i que és teu, poder-lo fer servir.
Àlex Dalmas, un plaer escoltar-te, com sempre. Gràcies per l'anàlisi, estem en contacte.
Al contrari, el plaer és meu. Una abraçada a tots.
I una cosa més abans del debat. Atenció, que sembla que el Barça està a prop de tancar un patrocinador per la samarreta. Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
El millor posicionat seria Spotify.
Sí, l'empresa de streaming musical Spotify és la que té més números. Hores d'ara per patrocinar l'equipació esportiva del Barça ho farien a la part frontal de la samarreta, blaugrana, a la màniga i també a la roba d'entrenament. Un acord per uns 70-80 milions d'euros que seria pagats anualment per l'empresa Spotify, que és el patrocini més car del món de l'esport. i on surten, evidentment, beneficiades les dues parts. Spotify perquè entraria al mercat asiàtic a través del Barça, una àrea del planeta on l'empresa no té arrel, i el Futbol Club Barcelona sí en té des de fa molts anys, i a més aconseguirien també entrar al món del futbol, un sector on no hi són i que suposa també uns beneficis en clau de futur. Pel Barça, el benefici és sobretot econòmic, evidentment, però també a nivell d'imatge. Spotify, com sabeu, és una marca de referència mundial. Això torna a posar el Barça al capdavant després de l'adeu de Leo Messi, i a més tampoc té cap connotació negativa, no hi ha cap notícia, cap informació negativa ni cap vincle negatiu de l'empresa Spotify.
Hi ha cançons que són dolentes, però més enllà d'això no...
Exacte, més enllà d'això no hi ha res, com si altres marques, que és veritat, que han sortit com a possibles patrocinis del Barça, que si tenen alguna connotació negativa, en aquest cas no és així. Així que Spotify, hores d'ara, és la que té més números per patrocinar la samarreta del Futbol Club Barcelona.
A veure si és concreta. Víctor, gràcies.
Gràcies.
De seguida el debat.
El 31 de enero, en el Teatre Lliure de Montjuïc, celebramos la 74 edición de la gran gala de Mundo Deportivo. Saúl Cravioto, Alexia Putellas, Pedri o Garbiñe Muguruza, entre muchos otros, forman parte de la lista de candidatos que aspiran a ganar el premio al Deportista del Año. Un gran día en que el deporte se viste de gala con Mundo Deportivo, con el patrocinio de Repsol.
Dos quarts de quatre de la tarda, és moment d'obrir el debat a Esports Cope amb el Tomàs Guasch. Hola, Tomàs, bona tarda.
Spotify no seria un bon debat.
Spotify. John Spotify.
John Spotify, del pueblo.
Tens Spotify al mòbil, tu, o no, Tomàs?
Jo què sé, hi ha 3.000 coses aquí.
Ah, igual sí, no? Igual ho tens i ni ho saps,
sí,
no?
Sí, igual sí.
És possible,
sí,
és possible. Jacinto Vicente, buenas, abogado.
Buenas, muy buenas. Yo que yo sepa no lo tengo, ¿eh?
¿Tú no lo tienes?
Que yo sepa, no, mi hija puede, pero yo creo que no.
Pues yo tengo que decir que yo lo tengo, además, versión premium, y que seguramente la aplicación que más utilizo para escuchar música. O sea,
¿y qué tal? ¿Qué tal?
Fenómeno, lo tienes todo ahí. Tienes toda la música del mundo, está ahí.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí. Y un grupo saca álbum. Un día tal, día X. Pues ese día a las 12 en punto de la noche, ¡pam!, ya lo tienes ahí, lo puedes escuchar. Es fenómeno.
Magnífico, magnífico.
Es fenómeno, está bien. Bueno, a ver.
Qué antiguo que soy.
No, hombre, no. Todo es ponerse.
Chato, yo tengo un aparato que me pongo a Pavarotti y suena con un vinilo.
Sí. Et dic una cosa, Tomàs. Igual que et dic que tinc Spotify, també sí, et dic que escolto música per Spotify i després amb vinil. O sigui, em compro discos.
Hombre, evidentment.
O sigui, allò...
La cabra tira al monte, hombre.
Sí, senyor, sí, senyor. A veure la cabra Dembélé, a què monte tira al final, no? A veure si... Si es queda pastando... No me ha quedado muy bien la comparación, pero bueno, a ver si se queda pasturando por aquí o se va a pasturar a otro sitio. A ver, per on sortirà el tret, Tomàs? Pot passar qualsevol cosa, no?
Ah, oh, clar. Clar, perquè a més penso... A veure, per una banda, escolta, un senyor que queda lliure, et pot tenir pues, més coses, no? Però, bueno, quines coses? A veure, pensava en ell l'altre dia, pensava en aquest nano del Sevilla, del Newcastle. Tu has deixat el Sevilla pel Newcastle? No, escolti, més que me dan 4 o 5 veces más. Bueno, pues té 28 anys també aquest, no? Té molts anys de futbol, però dius, bueno... Ara, no sé, jo és que no em sorprendré per si el que passi. El que sí que penso és una cosa. Aquesta conya acaba el dia 1. Si el dia 1 acaba... No, me voy, me quedo, no renuevo, a jugar, i escolti, que vostè estarà cobrant del Barça, deixant-se de collonades. Pues vagi i faci el que tingui que fer, i bueno, a lo millor resulta de que... Què ha fitxat el Madrid en paper? No consta, no?
Pues
d'aquí al 30 de juny, o una data mítica, pues pot passar qualsevol cosa. Mm. Sembla una cosa i sembla, bueno, pues sembla. Pues de semblances no està el món ple, no?
Sí. Bueno, vamos a ver, Jacinto, pueden pasar tres cosas. Que se vaya, que yo lo veo complicado, pero bueno, puede pasar. Y después que se quede, y si se queda, que a partir del 1 de febrero, que juegue o que no, o que se quede en la grada.
Bueno, o que se lesione.
Hombre, no fotis.
No sé, aquí todo es posible. O sea, yo ya creo que lo dije, Tomás no me lo había oído, pero yo creo que lo dije ya varias veces. Este equipo, igual que a nivel económico, todo el mundo está de acuerdo en que necesita 2 o 3 años para acabar de intentar volver a ser medio competitivo. Yo ya os dije que me venía de dentro, que a nivel físico este equipo necesita 2 o 3 años para estar al nivel de sus competidores directos. Pues igual se lesiona medio equipo antes.
Bueno, lo que está pasando es que, Jacinto, ha habido cambios en la estructura médica, de fisios, recuperadores y tal, y la gente, por desgracia, se sigue lesionando. Se lesionó a Eric García, se lesionó a Ansu Fati, en fin, ¿no?
Pero es que aquí el sujeto activo es el jugador. Entonces, esto no es... Tú puedes... la recuperación de lesiones sí que, por ejemplo, puede variar y podemos ver igual de aquí a un futuro cómo se modifica o no el tema de recuperación o el tema... operaciones, que también habría mucho que hablar, todo eso se puede comprobar. Pero claro, el estado físico de los jugadores no mejora o no cambia milagrosamente de un día para otro. O sea, eso necesita un periodo de tiempo y quizá con técnicas de entrenamiento que tienen que implantarse. O sea, tú no puedes a un jugador que igual lleva 3, 4, 5 años, que está muy bien la parte del ADN Barça en el tema técnica y en el tema un estilo propio, está muy bien. Pero también el ADN Barça tiene sus cosas que no son tan positivas. Entonces, yo recuerdo al ideólogo, insisto, de toda la preparación, todo el tema físico de este club, que es un hombre que en una conferencia llegó a decir que a él no le gustan los gimnasios. Sí. Pues llevamos 4 años con alguien que dice que no le gustan los gimnasios. Entonces, esos 4 años donde el nivel físico es el que es, no se van a recuperar por cambiar mañana a un doctor.
Yo esto, ¿sabes? ¿Sabes lo que he pensado siempre? Yo que te había escuchado lo que tú dices. Frankie de Jong. Yo creo que este chico, que yo le vi en el Bernabéu el día que Dallas golea al Madrid y me pareció este, Iván de Beek y todos estos me parecieron tal, si ese muchacho le ficha al Bayern Múnich, tendría 7 kilos más de músculo, correría como un animal y sería una cosa tremenda. Y es así. Y te lo digo porque no te pongo el ejemplo de un tío nuestro que tiene una vida, un ritmo de vida de la Masía o de las canteras del Español o del Villarreal o del Madrid y se va haciendo el Gabi, el otro y tal. Bueno, este es un holandés. Coño, seguro que sería 3 veces más tío de lo que
mira,
es ahora.
Coutinho, cuando va hasta el Bayern, tú veías físicamente y estaba diferente a cómo no estaba aquí.
Acabásemos, ya vos te discúlpame una cosa, Luquesa, tú no, de tú a tú, amb els grans equips europeus no pots competir. No pots competir. Ja no és una qüestió de si era el Sufati o té tant de bo aquest nano mai més d'un constipat, etc. El teu talent, que el tindràs sempre, no? És que tu dius, vull lluitar contra el Bayern, si el vam veure 2 partits aquí. Cada carrera d'un del Barça eren 4 passos d'ells.
Sí, sí.
Tu necessitaves córrer per arribar a lo que els tios feien trotando. Hi ha un dèficit brutal.
Oye, y lo de Ansu Fati y Jacinto, al final la decisión que vale es la de él, está clarísimo. Al final el paciente tiene la última palabra, pero que tome una decisión contraria al consejo que recibe por parte de los servicios médicos del club, bueno, tiene su miga, ¿eh?
Bueno, es que ese chico ha vivido una experiencia reciente donde, pues, yo ya no sé cómo calificarlo. Si es que presuntamente la operación fue un desastre, si luego él tuvo unas complicaciones que no se han aclarado nunca del todo bien, o qué pasó allí. Pero claro, ese muchacho lleva... va a hacer 2 años que es que no acaba de hilar fino. Entonces yo, claro, soy él y pienso, es que la experiencia que tengo de operación ha sido un desastre. Entonces, pues a ver, si yo mañana me voy a un médico y o me opero de algo y sale fatal, pues evidentemente igual cojo fobia a ese tipo de operación o cojo a la idea. Entonces el problema de este jugador es que ha vivido una experiencia que es un calvario. Entonces él ahora mismo, todo lo que sea quirófano, operación y tal, lo ve como me voy a estar 1 año y medio. Entonces, ¿eso es correcto? Pues no lo sé si es correcto, ¿no? Yo creo que hay muchas operaciones que salen bien, pero es cierto que en su caso, pues es una auténtica desgracia.
Sí, sí. ¿Y sin Ansu es pot permetre Tomàs al Barça el luxe de tenir a Dembélé si es queda a la grada o què?
No, i amb Ansu.
Ja.
Però escolta una cosa, per què no l'estàs pagant, aquest tio?
Sí, sí, sí.
És que totes aquestes postures de xulada, no? Conti'm una cosa, jo entenc, el club va a la seva, evidentment, i el jugador, i el dia que el club no li interessa un jugador, el foto al carrer. Ara, escolti'm una cosa, que aquí s'està jugant vostè la Champions, rei. Sí, sí. I a mi que a mi em sembli el Betis, el Sevilla, per descomptat el Madrid, i l'Atlético aquest que va mig a la solita l'altre dia, això són 4, eh? I no contra el Villarreal, que em sembla que juga molt bé. Vull dir, aquí hi ha 5 o 6 equips... Que
hi haurà batalla dura.
Llavors, sí, sí. Escolti'm una cosa, jo és que m'amputo un membre, escolti, molt intel·ligent, no sembla.
Sí, sí, estic d'acord. ¿Cómo lo ves tu, Jacinto?
I ja parlarem d'aquí el de 30 de juny, no?
Sí, sí. ¿Cómo lo ves tu, Jacinto, esto? ¿A jugar
igual,
o nada?
Igual, lo que he dicho, jugar, ¿no? Esto se decide el día 31, el día...
Sí.
Ahora se decide, entonces, o que tú quieres hacer una posición de fuerza por postureo cara al socio...
Mientras dura el mercado y tal.
O quieres hacerla de cara al propio jugador o agente donde te estás ahí peleando y quieres presionar con todas tus cartas. Muy bien. Ahora, cuando llega el último día, pues ha acabado. Entonces, que no has conseguido que traspasarlo, que no has conseguido que renueve, que no has conseguido nada... Hombre, si le vas a pagar, y no solo es que le vayas a pagar, es que no estamos hablando de que este señor sea, con todos mis respetos, pues no sé, Nico, que cobra poquito. O sea, o Galvez, que cobrará poquito. Este señor cobra, y mucho, mucho.
Sí, sí.
No, y perdóname, y una cosa que te digo, Araujo ha dicho que era la primera oferta.
Claro, lógico.
Claro, coño, es que aquí, fíjame, cada culo que decía mi abuela sabe dónde le pica, ¿no?
Sí, sí.
Pues es que claro. Yo lo he dicho el otro día, yo soy el agente de Araujo, y estoy viendo... que se están interesando por un señor que se llama Christensen, que juega en el Chelsea, y que este señor queda libre. Ok, queda libre, pero viene sí o sí con prima de fichaje. Si le van a pagar 3 kilos de prima de fichaje y luego de sueldo le vas a pagar, por decir algo, 5 o 6, yo soy el agente de Araujo y digo, ¿que me está usted a mí contando que no tiene dinero y me voy a pagar 3?
Sí.
Pero ¿quién es Christensen en el Barça y quién en ese Araujo en el Barça? ¿Verdad que este señor que viene del Chelsea tiene que demostrar todo? Muy bien, pues si este señor cobra 3 de prima y 6, yo cobro 10.
Sí, sí.
Oh, pero escúchame, si lo que comentaban del Madrid, o sea, a mí 900.000 euros, yo le hago una oferta, dele, que tengo un chaval joven contrastado, porque este está contrastado, y no me está pidiendo una millonada, no me va a salir por una millonada.
Mm-hmm. En fi, a veure com s'acaba el mercat, ja estem en la cuenta atrás, o sigui que ben aviat sortirem de dubtes de totes aquestes mogudes.
Spotify,
Spotify. Tomàs, Jacinto, gràcies.
Adéu, guapo, adéu.
Adéu, seguim.
Veure-hi més enllà. A Creu Blanca, mirar sempre cap al futur ens ha permès incorporar el millor equip humà i la tecnologia més avançada del món en diagnòstic per la imatge, tenint com a únic objectiu el benestar i la tranquil·litat de les persones. Entra a creublanca.es. Atenció immediata. Resposta en 24 hores. Tractament eficaç. Creu Blanca. 70 anys al teu costat.
20 minuts i les 4. Abordem ara la informació de l'Espanyol Esports Cope amb el Quique Iglesias. Quique, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Que estem pendents que arribi un missatge del president Chen, no? Des de la Xina o què?
Sí, jo penso que doncs, està intentant que el president Chen es manifesti d'aquí al partit de l'Atlètic de Bilbao el més tardà abans del derbi. Per què? Perquè posi pau, perquè marqui el camí, perquè no es segueixi desgastant l'entrenador, perquè els pals no només vagin a Rufete i se centri una mica l'objectiu d'aquí al final de temporada i què pot passar al mes de juny. Seria saludable, doncs, que Mr. Chen respiri i enviï, encara que sigui un missatge clar, de cap a on va el club.
Ara sentim el missatge de Caidivare, però abans de Mercato, Quique, de RDT, alguna novetat o no?
No, de RDT, que un dia menys perquè es quedi fins al final de temporada. Al juny ja veurem què passa. L'Arsenal el voldria, però sempre a partir del mes de juny, és a dir, no ara a correcuita, no pagaran aquesta milionada a correcuita i menys a 4 dies del final del mercat. I t'explico que el Cartagena ha volgut les darreres hores aparatar per Miguelón. La sessió l'Espanyol veuria amb bons ulls, però si sí, el Cartagena volgués pagar una mica de diners, de quartos, almenys una part de la fitxa, però és que el Cartagena no té diners i això l'Espanyol no ho pot acceptar, així que de moment Miguelón fins al dilluns es queda aquí.
Molt bé. Què diu el Bola Caidi?
No està malament, Caidi Vare, eh? Són preguntes de la gent del club, així que nosaltres no hem pogut preguntar, però fa força autocrítica, reconeix mal moment i ara ho escoltaràs. És un discurs d'equip que va en descens i l'Espanyol està 9 punts per sobre del descens. Escolta'l.
Al final todos pasan, o sea, malos momentos, o sea, malas rachas, pero bueno, nosotros vamos a intentar dar la vuelta a la situación, que también creo que estamos bien, estamos haciendo las cosas bien y en el fútbol no siempre se gana. Como el año pasado, que hemos pasado por malos momentos y lo hemos sacado hacia adelante. Estamos 100% seguros que esto lo vamos a sacar hacia adelante y nada, yo creo que vamos a empezar por el primer partido que viene el lunes.
Esto lo vamos a sacar adelante, home, doncs s'espera, no?, que sigui així. A la tarda, els que vulgueu passar per la ciutat esportiva de Nijarque, tercera ronda de la Copa de la Reina de futbol femení, Espanyol Alavés. L'Alavés és un equip de la Lliga Iberdrola, eh? S'ha té classificat i l'Espanyol intenta pujar a la màxima categoria. Des de les 6 de la tarda, l'equip de Rubén Casado, tercera ronda de la Copa. I els que potser no juguen serà el cap de setmana l'Espanyol B, perquè m'explicaven que hi ha un brot de Covid bastant important a les files del filial Perico i és possible que suspengui el partit. Segona federació, grup 3, Espanyol, Prat, la Dani Jarque.
Així ve l'actualitat de l'Espanyol. Un apunt avui també del Girona amb l'Albert Díaz. Hola, Albert.
Què tal, Batllori? Bona tarda. Bona tarda a tothom.
Bona tarda, que juga dissabte al camp de la Morevieta i ha parlat Pol Lozano allà, no?
Sí, ha parlat Pol Lozano, jugador, per cert, cedit per l'Espanyol. Anem a veure què passa a final de temporada. De moment és un dels inquilins habituals de l'11 tipus de Miguel Ángel Sánchez, de Mitchell, i ha parlat sobre el que és notícia al Girona. Cueja l'arbitratge de Gorostegui Fernández de l'últim partit davant el Lugo i, sobretot, cueja el que està sent un VAR gens favorable pel Girona aquesta temporada. Pol Lozano en sala de premsa.
Estem veient que cada partit, doncs, evidentment, hi ha diferents criteris i, bueno, doncs, evidentment, doncs, que quan tu t'exposes això, doncs és difícil, no?, decidir, i sobretot si tampoc va ser un error clar, doncs jo crec que està molt especificat, doncs, que només entra si és un error clar, si li hagués donat el genoll o qualsevol cosa, però si l'àrbit interpreta, doncs, una cosa, doncs evidentment ho haurem d'acceptar i continuar el fin de següent.
No queda un altre, és el missatge del vestidor del Girona. Important no només puntuar, sinó guanyar a camp de la Morevieta. Després li ve un tram de calendari, un tram de temporada important al Girona, i veurem, perquè va recuperant peces en la posició de Pol Lozano, Mitchell. Recordo que Ramon Terrats ja va estar a la convocatòria del partit davant el Lugo, no va tornar, no ha reaparegut encara, però haurà d'escollir. Diuen els entrenadors que si has d'escollir entre moltíssima qualitat, doncs benvingut sigui.
I baixem un esglaó més, que tenim aquesta setmana jornada entre setmana de la Primera Federació. Gil, bona tarda.
Què hi ha, Batllori? Bona tarda.
El Barça B, per exemple, va jugar ahir, va empatar al camp del Costa Brava i gràcies.
Sí, en un partit que no li val, l'empat ni al Costa Brava, que està en descens, ni al Barça B, que no entra en zona de play-off. Després de 65 minuts de domini de l'equip d'Òscar Álvarez, que tot just feia el 2-0 mitjançant Galindo, queia en la trampa del 2-0. Ho va veure fet, va arribar la reacció del Barça B i dos gols de Ferran Jutglà, que ahir podia jugar amb el Barça B, van rescatar un punt pels de Sergi Barjuan. Jutglà, satisfet de la reacció, però disconforma amb no haver guanyat.
Bueno, jo em quedo amb la reacció de l'equip. Crec que el partit se'ns ha ficat molt, molt costa avall i l'equip, pues, ha tingut caràcter, ha tingut personalitat per tirar endavant, per sobreposar-nos al marcador, i jo estic molt orgullós de l'equip i em quedo amb la segona part.
El rival era el Costa Brava i el partit se li havia posat
Costa coll
amunt,
sí.
al Barça. El Barça B apunta un nom, Batllori, Àlex Calatrava. Mira't el primer gol que li va fer al Barça B. Em parlen meravelles d'aquest nano, que està 21 anyets, pràcticament acabat de sortir del forn, i Òscar Álvarez el destacava.
És el que parlem, quan un tio és bo, pues ho hem d'aprofitar i l'hem de treure al màxim rendiment i que pugui créixer. A partir d'aquí estic content amb tots els jugadors. Avui anàvem una miqueta justos, anàvem justos d'efectius, veníem d'un partit molt exigent a Andorra i la part final del partit jo penso que s'ha notat. Però s'ha notat també per la proximitat envers el partit d'Andorra i també perquè hem estat quasi 90 minuts darrere de la pilota.
Els hi costa aquests equips les jornades intersetmanals. Avui, Algeciras, Cornellà i Nàstic, Andorra.
Fins aquí al futbol. Fem una pausa i anem al poliesportiu, que hi ha molta teca avui.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Parlem de bàsquet, Esports Cope. Albert, ha donat positiu al Barça Sanli, que tu em diràs, però deu ser ja l'únic que quedava per donar positiu, pràcticament, no?
Doncs sí, si no dels últims, i tot després d'una molt bona actuació, dic, perquè va ser dels destacats al Clàssic, 17 punts juntament amb Kuric, que també va anotar 17 punts, i clar, agafa aquest positiu, les lesions, les baixes, mai venen en un bon moment, però és que ara li ve un tram curt de 3 partits al Barça. Demà, Euroliga, Asbel Villerban, diumenge, Barça-Joventut de Badalona, i la setmana vinent tenim doble jornada d'Eurolliga dimarts, Barça-Bayern de Munic. Com a mínim, aquests tres partits no els podrà disputar el pivot turc del Futbol Club Barcelona.
Avui tenim Eurocup, jugant el Joventut i l'Andorra, també.
Sí, comencem per l'Andorra, que és el partit més important dels dos. Per què? Doncs perquè debuta David Audal com a primer entrenador del conjunt del Principat. Ho farà a la pista del Trento d'Itàlia, en partit de l'onzena jornada de l'Eurocup, la segona competició europea en importància, i a partir de les 8 del vespre. Parla el vestidor del conjunt andorrà, parla Nacho Llobet.
Intentarem aixecar això com sigui, no? Intentarem, doncs, que aquest canvi ens porti noves energies. Intentarem, doncs, aixecar l'ànim de l'equip. Intentarem, doncs, a veure si ajustant quatre coses podem recuperar una mica aquesta alegria i aquesta competitivitat que l'equip ha demostrat durant molts minuts aquesta temporada, però que ens ha costat, doncs, rematar, no? Finalitzar, doncs, tots aquests partits.
Canvi d'entrenador, veurem com comença l'aventura de David Audal. És cert que a Europa li van millor les coses al Morabanc Andorra que no pas a la Lliga Endesa. De moment, 5 victòries en 9 partits, és l'onzena jornada, en té un dependent al Morabanc. I mitja hora abans, 8:15, el Joventut de Badalona, que juga a la pista de l'Hamburg, és a dir, Alemanya, on defensa el liderat de grup. Hem de dir que els verd i negres sumen 8 victòries en 10 partits i comença una setmana de 3 enfrontaments perquè juga avui divendres i diumenge. Carles Duran, l'entrenador de la penya.
La millor manera de preparar el següent partit és jugant el que et toca, no? Llavors jo crec que el calendari, sobretot els equips que juguen competició europea, se'ns està apretant molt i hem d'anar concentrats en el que ens toca el següent. No pensar tant en el calendari, sinó preparar-te de la millor manera el partit que et toca, jugar-ho de la millor manera, i això t'ajudarà pel següent. I si el guanyes, ens ajudarà a preparar el segon.
Doncs vinga, anem pel d'avui, com diu Carles Duran. Hamburg-Penya, 8:00, 19:30, sense Guillem Vives.
Albert, gràcies.
Gràcies, Joan, que vagi bé.
Deu minuts i les 4, tenim protagonista Sportscope, tenim ja Espanya a les semifinals de l'Europeu d'handbol després de guanyar ja a Polònia per 28-27. Ens escolta el jugador del Chartres, Adrià Figueres. Adrià, bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
Molt bé, i tu què tal? Us enganxem camí de Budapest, no, Adrià?
Sí, estem fent el trasllat a Budapest. Fins ara estàvem jugant aquí a Bratislava i bueno, aquest matí m'han agafat les maletes i hem anat cap a Budapest amb la màxima il·lusió per veure si podem aconseguir una medalla.
Bona senyal, Adrià. Si aneu cap a Budapest, vol dir que lluiteu per les medalles, que era el gran objectiu.
Sí, sí, sí. L'objectiu del grup sempre ha sigut estar, doncs, en aquesta semifinal. Som conscients de que ara, doncs, tot es decidirà per petits detalls i bueno, nosaltres, com sempre, doncs, intentarem preparar els partits i com et comentava abans, doncs, intentar aconseguir una medalla, que seria un objectiu molt maco.
Escolta, sempre ho repetim, però no ens cansarem, eh? El que esteu aconseguint els últims anys és brutal. Esteu en un esport on les forces estan tan igualades, sempre a dalt, campions d'Europa el 18, el 20, bronze mundial, bronze olímpic, té molt de mèrit, Adrià.
Sí, la veritat que bueno, el que s'ha fet aquest grup és algo excepcional, no? Perquè, a més, en un europeu com el que estem vivint ara, No és fàcil arribar a semifinals. Estem lluitant sempre amb l'elit, mundial, i com tu comentes, és un esport que està molt, molt igualat i té molt de mèrit, no? Estar sempre, doncs, lluitant per estar a semifinals, i des de fa uns anys, doncs, amb la sort d'estar-hi pràcticament sempre. Mm. Així que intentarem continuar com fins ara i ojalà, doncs, que puguem acabar aquest europeu amb una medalla.
Escolta, i en aquest campionat d'Europa s'hi cap encara més, perquè esteu en ple relleu generacional, Adrià, i manteniu el nivell.
Sí, 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 és cert que a la selecció hi ha hagut doncs, alguns canvis, però bueno, els jugadors que han entrat s'han adaptat molt ràpid. És veritat que el Jordi, doncs, amb les concentracions que hi ha prèvies a l'europeu, doncs, ja han anat introduint alguns jugadors i no han arribat de manera sobtada, i jo crec que això ha influït molt en que l'adaptació d'ells hagi sigut molt bona. Com tu comentaves, és veritat que hi ha hagut canvis, però el que no canvia és l'esperit que té aquest grup i l'ambició, no? Aleshores, bueno, és veritat que han entrat nous jugadors, però bueno, continuem amb les mateixes ganes i amb la mateixa ambició de continuar com sempre.
Escolta, estem esperant rival per les semifinals. França, Dinamarca, Islàndia... alguna preferència? Bé, són tot grans equips, grans potències.
Sí, bueno, una vegada arribes a les semifinals és difícil, no?, triar un equip contra el que vol jugar. Dinamarca, França, Islàndia són grans seleccions. És veritat que igual contra Dinamarca, doncs, les últimes experiències tant als Jocs Olímpics com en el Mundial anterior, doncs, no han estat bones. però bueno, arribat a aquest punt, jo crec que el que hem de fer és centrar-nos en el nostre treball, en veure què podem millorar, que som conscients de que hem de millorar algunes coses doncs, per estar en un nivell que s'exigeix en les semifinals d'un campionat d'Europa, i a partir d'aquí doncs, intentar fer el millor paper possible.
Què heu de millorar, Adrià, creus? Perquè m'esteu donant un rendiment molt alt, heu perdut només un partit contra Noruega, que és un gran equip. Què creus que heu de millorar per encara fer un passet més endavant?
Home, jo crec que hauríem de millorar. La faceta defensiva ha estat molt bona durant tot el campionat. És veritat que podíem ajustar algunes coses i la col·laboració amb la porteria igual no ha estat del tot bona o com en altres campionats. I jo crec que en la faceta ofensiva sí que doncs, hem de millorar la fluïdesa en el joc i estar una miqueta més encertat de cara a porteria, que és veritat que hem jugat contra grans seleccions que tenen grans porters, però crec que per fer aquest pas endavant i per aconseguir una medalla doncs hauríem de millorar en aquests aspectes.
Perfecte. Adrià Figueres, gràcies per atendre'ns. Esteu fent un gran campionat, ara a rematar-ho. Una abraçada forta i sort.
Moltes gràcies, una abraçada a vosaltres.
Obert d'Austràlia de tenis. Juan Arias, bona tarda.
Què tal, Valleri? Bona tarda.
Ja tenim també la segona semifinal, que serà una gran semifinal, Medvedev-Tsitsipas.
Sí, clasificados esta mañana para semifinales, Tsitsipas, que ha eliminado Sinner, y Medvedev, el número 2 del mundo, que ha sufrido muchísimo para eliminar a Oger Aliassim, remontando un 2-0 en contra. Por tanto, el viernes a las 4:30 de la madrugada, hora española, primera semifinal, Rafa Nadal contra Berrettini. Ayer su entrenador, el de Rafa Nadal, Carlos Moya, habló en el partidazo sobre el estado físico y psicológico de Nadal.
Ese milagro, pues en parte, creo que sucedió. No me esperaba la victoria, lo dio de todo y de hecho pues luego se pesó después del partido, había perdido 4 kilos.
¿Está Rafa mejor de lo que pensabais que iba a estar a estas alturas?
Bueno, si me preguntas hace 2 meses, donde la duda era si íbamos a ir a Australia o no, pues evidentemente, claro que sí. Ni el escenario más optimista que teníamos, podíamos pensar que esto podía pasar, pero hay que ser conscientes de quién estamos hablando y de que siempre vuelve.
La otra semifinal individual, 9:30, Tsitsipas contra Medvedev, un apunte de Djokovic que reaparecerá en el torneo de Dubái en Emiratos, que se celebra del 14 al 26 de febrero, porque en este país no existe una regulación sobre los no vacunados y también renovados, por lo que hace referencia al tenis, Sergi Bruguera como capitán del equipo masculino de Copa Davis y Anabel Medina como capitana del equipo Billie Jean Cup, la antigua Copa Federación.
Y Marc Márquez ha recibido el OK de Honda para los test de Sepang, ¿no?
Sí, estará presente en estos test previos al inicio del Mundial de MotoGP que se celebran en el circuito de Sepang, Malasia, el 5 y el 6 de febrero. El de Cervera ha superado los problemas de visión que comenzaron hace 3 meses cuando sufrió un accidente mientras practicaba motocross. Márquez se golpeó en la cabeza y eso le produjo un traumatismo cráneoencefálico que le provocó visión doble, lo que se llama en términos médicos diplopía. El pasado lunes, Márquez se subió a una moto similar a la de Honda de competición para comprobar cuál es su evolución y el resultado fue satisfactorio. Superados los problemas de visión, Márquez, eso sí, tendrá que seguir recuperándose de los problemas en el hombro derecho, de los cuales todavía se nos informa de que no está al 100% para empezar la nueva temporada en plenitud de condiciones. El Mundial de MotoGP comienza el 6 de marzo en Qatar. El año pasado, el de Cervera acusó esa lesión en el hombro y solo pudo ser séptimo del campeonato tras no puntuar en 8 carreras.
Gracias, Juan.
Que vaya bien.
Quique, arrenca la temporada ciclista, pendents encara de l'estat de salut de Egan Bernal.
Sí, vaig amb el colombià, que sembla que està millor, encara a l'UCI, evidentment, està despert, ja està respira per si sol, envia missatges a companys i sembla que doncs, va a poc millor. Però imagina't, comencen a arribar els primers marges, terminis, per tal de saber si es podrà recuperar entre 18 i 24 mesos de baixa. Per un Bernal que ha de tornar a ser una persona normal i a partir d'aquí somiar en poder anar en bicicleta una altra vegada. I els que van en bici són els que han començat ja la Challenge de Mallorca. Està a punt d'acabar la primera etapa a Palma Nova, a Magaluf. Guanyarà Brandon McNulty, que és un molt bon corredor dels Estats Units, de l'equip dels Emirats, amb Valverde al contraatac. És el primer dia de l'últim any de carrera esportiva per Alejandro Valverde. Ha començat ja la temporada de ciclista a Espanya.
Gràcies, Quique.
Adéu.
I avui Espanya juga el seu segon partit al Campionat d'Europa de Futbol Sala.
20-30 davant d'Azerbaijan, selecció número 15 del rànquing FIFA perquè té 7 brasilers nacionalitzats. Estarem en quarts de final si guanyem i Bòsnia no guanya a Geòrgia, les claus del seleccionador Fede Vidal.
creo que tenemos que tratar de imponer nuestro ritmo, imponer nuestra idea, nuestro modelo, nuestra intensidad durante todo el partido, y bueno, a ver si somos capaces de superar a Azerbaiyán y conseguir otra victoria más.
Si no és avui, serà dissabte a les 17:30 davant la mateixa Geòrgia.
Gil, superstar!
No sé per què em fa l'efecte que Olivero s'ha quedat amb ganes de parlar d'Álvaro Borja. O sigui, Álvaro Borja.
Tu creus?
Em fa aquest efecte. Però bueno, avui presentem La dura vida del corresponsal, crònica, Mediodía Cope, Asunción Serena, des de París.
Sanciones disuasivas con consecuencias masivas, ha dicho, y al mismo tiempo clarificar cuáles son las reales intenciones de Putin con esos movimientos de tropas a las puertas de Ucrania, porque como ha comentado esta mañana el jefe de la diplomacia ucraniana, Dmytro Kuleba, el número es importante y representan una amenaza para su país, pero en estos momentos la cantidad es insuficiente para una ofensiva a gran escala. Así que mientras siguen esas negociaciones diplomáticas aquí en París, especialmente a través de ese llamado formato Normandía, que para Francia es el único medio para evitar la paralización de los esfuerzos en evitar este conflicto.
Una de dos.
Siguen las obras en casa, ¿no?
O hasta la mudanza, o Putin ha arribat a la porta de la casa d'Assumpción Serena a París. Va, rematem això. Confirmades les sancions a Raúl de Tomàs, Samu Saiz del Girona i Vinícius, Okai deixa el Celta, marxa al Getafe, Muriqui molt tancat pel Mallorca i, oh, la Comunitat de Madrid li ha donat un premi a la Quinta del Buitre. Oh, que nostàlgia.
Quin gran equip aquell. Gil, gràcies.
No estava Álvaro Borja. O sea.
Seguiu a la COPE, Esports COPE, estem pendents de tot. Cuideu-vos molt.